RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One.
Avui hem tornat a agafar el metro, línia 3, parada de Vall d'Hebron, en aquest cas. Busco la sortida, pujant les escales, un clàssic ja d'aquest podcast. I aquí davant meu ja veig on anem avui. Avui anem a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Molt bé, ja som a la Vall d'Hebron. Ens acull l'Àmia, que ens porta fins al soterrani de l'hospital. Per entrar t'han d'obrir una porta immensa que et protegeix de qualsevol radiació. I és que som a l'espai de tractament radiològic per a nens amb càncer. Imagineu, un nen de 7 anys que entra en aquest espai, l'estira en una taula, i al seu voltant una màquina amb uns braços enormes se li va acostant. Ara ja ha arribat, i la veu de l'Àmnia avisa que la sessió de radioteràpia està just a punt de començar.
Recorda que has d'estar molt, molt, molt quiet. La màquina es mourà cap a un cantó, cap a l'altre, sortiran uns braços, però tu estaràs molt, 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 molt quiet i en cap moment et tocarà. Comencem!
I la màquina comença a donar voltes lentament. Si els adults ja ens infon respecte, com viurà en una situació com aquesta un nen de només 7 anys?
RAC and Go, el podcast pels emprenedors. Change the world, or the world will change you.
La doctora Ramos és especialista en radioteràpia infantil i aquí és on vostè tracta els seus pacients.
Sí, de fet, tots els nens que han de rebre tractament de radioteràpia passen per aquest servei, passen primer per una visita amb mi a la consulta i després passen per tot el procediment de tractament que inclou simulació i després el que és el tractament en si.
Ens acompanya també el Tomàs López, que és el CEO de Nixi for Children, que és el projecte emprenedor que avui protagonitza el nostre podcast. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, Tomàs.
Moltíssimes gràcies.
Avui l'hem fet a grossa perquè hem mobilitzat a molta gent, Tomàs? Per exemple, avui tenim amb nosaltres el Neymar, 7 anys. Oi que tens 7 anys, Neymar? Sí, molt bé. Que és un pacient d'aquest hospital. Xocala, Neymar, xocala.
I la Cati, la mare del Neymar, que també ens acompanya. Gràcies pel teu testimoni.
De res.
També ens acompanya el president de la Fundació Celnex, el senyor Lluís de Lufeu. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Un dels últims dels convidats és el Nixi, que avui serà el nostre guia. Per saludar-lo, em poso unes ulleres de realitat virtual. Espera que me les poso. Un moment. Ara sí, a veure, espera un moment, que em quedin bé, a veure si...
Hola, me llamo Nixi. Esta es la sala de espera del hospital. Aquí es donde estarás con tu familia hasta que te vengan a buscar. Podrás jugar a juegos de mesa o dibujar.
Sí, Tomàs, qui és aquest Nixi que em surt aquí? Explica-m'ho, va.
Doncs Nixi és un personatge 3D animat, com si fos un dibuix animat, que és el guia o la guia, perquè no té un gènere definit, que li explica als nens i a les nenes què es trobaran quan vagin a l'hospital. És un expert en hospitals.
I d'aquí el nom del vostre projecte emprenedor, Nixi for Children.
Tal qual. Al final, Nixi és qui els ensenya als nens què és el que es trobaran. I el que volem és que sàpiguen què trobaran a l'hospital abans d'anar, i això ho fem amb realitat virtual perquè ho puguin viure.
O sigui, ajudar nens i famílies que han de passar per aquest tràngol d'una operació complicada, d'un llarg tractament, i fer-ho a través de la realitat virtual.
Sí, al final un tractament complicat qualsevol ens serveix. Vam començar amb el quiròfan, perquè hi ha moltíssimes operacions i l'ansietat preoperatòria té molts efectes sobre la salut dels nens, però a poc hem anat ampliant, com és el cas de la radioteràpia i també de la hemofília, i a poc anirem sumant altres tractaments que siguin angoixants pels nens.
D'on surt aquesta idea de Nixi for Children i de fer una solució com aquesta?
Bé, com molts projectes emprenedors, venen d'una història personal. En el meu cas, no vaig ser jo directament, però sí que vaig poder viure la duresa del càncer a través d'un molt bon amic, el Marc, i en aquell moment no vaig saber molt bé com gestionar ni què volia dir tot això, però sí que amb els anys va arribar un punt en què vaig decidir que algun dia tornaria a un hospital, segurament a ser voluntari, i aquest moment va arribar quan m'enfrontava al projecte de final de carrera en disseny.
Com ha anat tota aquesta evolució fins a la data d'avui?
Ha estat un procés llarg, super, super interessant, perquè el no venir directament del sector salut ha estat un descobriment constant. Al principi no havia de ser una emprenedoria, és a dir, una empresa, sinó que anava a ser un projecte que començava i acabava en 6 mesos, però al posar-nos-hi a treballar ens vam donar compte de lo gran que era el problema i de tot l'impacte que podíem arribar a tenir, i d'aquí va ser que vam decidir doncs, seguir estirant del fil i fins avui, 3 anys i mig després.
Quina rebuda ha tingut això en els centres sanitaris, en institucions de salut que a vegades tenen els seus protocols, les seves dinàmiques, i de cop apareix un Tomàs amb una idea nova i diferent i disruptiva, i quina és la reacció que hi ha hagut?
Doncs sorprenentment boníssima. I dic sorprenentment perquè moltes vegades es pensa en el sector salut, en aquest cas en els metges, com gent molt tradicional, molt del seu protocol, però el que ens hem trobat, la realitat està tot al contrari. Ens hem trobat professionals implicadíssims i amb moltíssimes ganes d'innovar i sempre amb una predisposició enorme a adquirir tecnologies, com és el cas de la realitat virtual, sempre que això beneficia el pacient, que és per qui tothom treballem.
¿Sabes dónde estamos ahora? Aquí, es donde te esperas con tu familia hasta que te toque ponerte el pijama para la operación. Mira, ya viene Silvia, la anestesista.
Neymar, ara em poso les ulleres. Explica'm com són aquestes ulleres que em posaré.
Pues las gafas son como 3D, pero con el móvil adelante.
Entonces, ¿qué pasa? Te pones las gafas, colocas el móvil y ¿qué ves?
A Nixi y la máquina.
¿Y qué te cuenta Nixi?
Me contó cómo funciona la máquina y así estoy más tranquilo.
Cati, va ser realment així? L'arribada del Neymar en els espais que havia de fer el tractament gràcies a aquest visionat d'aquests vídeos va ser millor?
Sí, perquè estava molt assustat perquè portava ja 6 mesos de quimio a l'hospital i la veritat que estava cansat. I clar, per ell això era nou i ell tenia molta por que ho passés malament, i la veritat que això ens va, sobretot a ell, el veure que no feia mal, el veure que era com una radiografia, li va anar molt bé i es va tranquil·litzar bastant, la veritat.
I als pares també els va tranquil·litzar?
A mi sí, perquè ja arriba un moment que ja vas amb molta por, la veritat, perquè el veus patir tant que ja dius, ostres, és com que mai s'acaba. I clar, això nou no saps com anirà. Que et diuen radioteràpia, però per tu és, no sé, és que no saps com. I jo me les vaig posar i la veritat que sí, et relaxa.
Neymar, cuando te pusiste las gafas, lo que más te sorprendió, ¿qué fue?
La máquina.
¿Qué le pasaba a la máquina?
Que parecía un robot.
¿Un robot?
Sí.
¿Con brazos?
Sí.
¿Y qué podía hacer ese robot? ¿Qué miedo tenías?
Pues creía que me iba a aplastar la cabeza.
Wow. Pero eso no pasó al final, porque estabas, que te ayudó Nixi, te ayudó y estabas más tranquilo que en otros momentos, ¿o no?
Sí, estaba más tranquilo.
Y por lo tanto, en el fondo jugabas con ventaja, porque ya sabías dónde ibas, ¿no?
Sí.
The best way to predict the future is to create it.
Esteu escoltant RAC & GO, el podcast de les startups de RAC1.
Nixi, tú no has notado nada, pero mira qué ha pasado dentro de ti. Hemos conseguido que algunas células tristes se pongan contentas.
¡Yay!
Pero aún quedan células tristes.
Sí, exacto, Nixi. Y por eso tendrás que venir cada día durante unas semanas. Con la ayuda de la máquina conseguiremos que estas células tristes vuelvan a estar contentas.
La doctora Ramos es especialista en radioterapia infantil. ¿Usted diría que hi ha coses que és millor que expliqui el Nixi en realitat virtual que no pas un metge directament?
I tant, perquè els nens quan venen a la consulta mèdica sempre el tema de la bata blanca imposa bastant i nosaltres expliquem amb un llenguatge senzill, però el que és veure una animació en directe amb una 3D virtual els hi ajuda moltíssim a ubicar-se, a saber com és el procediment i connecten molt més amb el procés que s'ha de fer.
Podem entendre-ho des d'un punt de vista més personal, però des d'un punt de vista més mèdic, més tècnic, en què ajuda a Nixi en els pacients, en aquests nens que estan en aquests tractaments?
Ells quan han de venir, per ells és un procediment nou, en un servei nou, que no coneixen, tot i que molts d'ells ja han passat per altres procediments mèdics. Llavors el Nixi el que ens ajuda és a treure angoixes, treure pors, a través del coneixement del que se'ls hi farà. Són capaços, o sigui, els explica, són capaços d'entendre millor tot els passos que suposa el tractament, i això fa que també puguin venir més tranquils i puguin estar o ajudar-nos en un procés que nosaltres diem adaptació a el que és el tractament.
En què ha canviat el procés des de la implantació d'aquest projecte? Què és allò que fan diferent que abans no feien i que d'alguna manera doncs, ajuda ara?
Ens ha canviat perquè quan venen a la primera visita a consulta els hi entreguem aquest material audiovisual i ells ho poden treballar amb la família a casa tranquil·lament, les vegades ho poden veure les vegades que vulguin, i això abans era un material que no es tenia disponible i que l'únic que podíem per ajudar era fer-los venir a l'hospital, a que estessin estones amb nosaltres al servei, cosa que és un... bueno, es pot fer, però és més trastorn. És un material que ens ha ajudat a facilitar tot aquest procés d'entrar en el tractament i de veure-ho a casa i després venir a, i viure el que han vist en els vídeos del Nixi.
Fins i tot en la sala de tractament, cada nen pot decidir quina música vol escoltar, quin conte li poden explicar, no? I d'alguna manera l'acompanya tot en aquest sentit per fer-ho al màxim de... passable, no? Possible.
Sí, correcte. La idea és una mica humanitzar el procés mèdic, no? Que ells ho visquin amb normalitat i que els hi facilitem l'haver de passar per aquest tractament.
Neymar, que sou amics ja amb el Nixi, o no?
Sí.
I li has explicat a algú?
Sí, con mi madre, mi hermano.
Va anar bé també compartir-ho amb el germà, Cati?
Sí. Sí, perquè el germà té 16 anys. Estava molt espantat, clar, ell no ha passat tota l'enfermetat del nen, però estàvem ell i jo. I per ell veure-ho sí, també va ser... I també per dir-li amb ell, i estem tots amb tu i ho mirem tots i no passa res.
¿Podemos ver el quirófano por dentro? Claro, seguidme. ¡Vamos! ¡Ey, que ya estamos aquí! ¡Ey, ya habéis llegado! Estaba echando un vistazo a ver si todo estaba preparado para la operación.
I aquí tenim el president de la Fundació Cellnex, que ha escollit a Nixi for Children per al projecte Cellnex Bridge, un projecte que pretén acompanyar startups en el seu camí emprenedor. Senyor Dolofeu, per què encaixa Nixi en tot el seu projecte?
Bé, nosaltres vam començar aquesta idea ja fa un temps, donant-li voltes de com podíem ajudar a les startups, als joves, i vam fer un procés totalment obert. Volíem buscar això, startups amb vocació d'objecte social. La veritat és que vam començar amb una idea molt oberta, es va fer tot un procés de preselecció, i jo internament sí que estava pensant, pues, suposo que vindran empreses de l'entorn rural, o d'ajuda a l'entorn rural, o de la connectivitat, o d'ajuda a gent gran, i la veritat és que aquest projecte que es van presentar, tan innovador, pues, em va semblar realment que trencava, no? Em trencava els esquemes, i vaig veure aquí una oportunitat. Jo no sé si, per exemple, ho ha estat al Mobile World Congress. Tothom parlava del metavers. Doncs jo crec que avui, amb aquest projecte, doncs estem davant d'un possible driver, perquè encara no sabem quins seran els casos d'ús que tindrà el metavers. Tothom parla dels videojocs, se'n parla del sexe, però bueno, jo crec que aquest és un aspecte que potser ara estem davant d'un embrió d'un possible projecte que podria encaixar dintre del metavers.
Aquest món del metavers de futur, i en canvi una cosa tan necessària com la de poder acompanyar en un fill, explicar-li la situació de tractament que haurà de passar en aquest
centre. Exacte,
no?
Perquè els casos d'ús que fins ara se m'ha explicat del metavers, doncs estan una mica lluny de tot això. Llavors, crec que coses d'aquest estil podrien servir de base per fer una plataforma que no sigui els dos exemples o drivers que t'he comentat fa un moment.
Quan vostès van fer aquesta convocatòria de Cellnex Bridge, es van presentar una cinquantena de propostes aproximadament, però d'alguna manera vostè em deia que Nixi for Children era únic, diferent, no hi havia
sí.
Gairebé coses com aquesta.
Sí,
no?
ens va sobtar perquè va ser com un projecte trencador, que no ens ho esperàvem, aquest aspecte de poder ajudar aquests nens o joves que estan en aquestes etapes tan difícils amb una mena d'aplicació que creiem pues, que té unes expectatives realment molt serioses de cara al futur.
Tomàs, suposo que d'altres parts del món també s'apliquen solucions similars. Us heu inspirat en projectes d'altres ciutats, d'altres països, d'altres racons del món?
Doncs la veritat és que no. Bé, el 2019, quan vam començar, la realitat virtual ja existia i s'utilitzava de diferents maneres, però en la gran majoria com a eina de distracció i no com a eina de preparació.
Posem-hi números. Gent que hi treballa, anys que fa que existeix el vostre projecte, ingressos, pèrdues de la companyia.
Actualment som 9 persones a l'equip i creixent. Vam començar el 2019 i el 2021 vam facturar 100.000 euros, que va ser un èxit.
Avui som a la Vall d'Hebron, però no és l'únic centre on treballeu. Quins?
Estem a 12 centres per tot Espanya i just comencem converses per expandir la solució també a nivell internacional, principalment als Estats Units.
La Fundació de Ricky Rubio també us dona suport.
Precisament en això, el projecte de la radioteràpia l'hem fet amb ells. Vall d'Hebron és el primer centre on s'ha posat en marxa i just estem treballant amb els primers hospitals als Estats Units.
Podríem fer d'aquí poc que el Nixi no només t'expliqui prèviament el procés de l'operació, sinó que en la pròpia moment del tractament estigui en viu acompanyant el pacient?
Doncs aquesta és la idea de futur. El Nixi t'ha d'acompanyar en tot moment i ha de ser interactiu, i aquesta és la nostra aposta cap al futur de la realitat virtual.
Què se sent quan veus que el teu projecte fa un bé com aquest a persones?
És una il·lusió i és el fi i és el medi també.
Recordes alguna reacció, algun moment d'alguna situació que t'hagi fet especialment feliç?
Hi ha un moment molt especial que va ser un pare que ens va explicar que el seu fill havia pogut endur-se el kit de realitat virtual a l'escola i li havia explicat a tots els seus companys què era el càncer i quin tractament estava fent. I això és una cosa que em va fer especial il·lusió, perquè m'hagués encantat que en el seu moment el Marc ho hagués pogut fer amb nosaltres també.
Posem-hi preu al servei de Nixi for Children. Quan s'ha de pagar per usar Nixi?
25 euros. És un kit que inclou la realitat virtual amb les ulleres i tot el que les famílies necessiten i que principalment regala l'hospital a la família.
Sempre fem un joc amb algú que et fa una pregunta directa. Diu: hola, sóc l'actor Àlex Moner de la sèrie Polseres Vermelles. Em diuen que ja porteu més de 3.000 famílies que han usat les vostres aplicacions. No en podríem fer una sèrie d'això?
La veritat és que sí. I el que seria més divertit inclús seria que Nixi s'incorporés a una última temporada de Polseres Vermelles i no a l'enrevés.
Esta es la sala donde haremos las fotos especiales que nos dejan ver dentro de ti. Para hacer eso, hay que quedarse muy quietos. Y para ayudarnos a que no nos movamos, María hinchará un colchón que cogerá nuestra forma.
Senyor Dorofeu, president de la Fundació Cellnex, quin potencial hi veu a Nixi for Children i, especialment, de quina forma vostès, des de Cellnex, creuen que poden ajudar a Nixi for Children a créixer?
No solament els hem ajudat, o hem intentat ajudar en aquest cas, amb el tema econòmic, sinó que nosaltres, durant 12 setmanes, hem posat els nostres serveis de l'empresa en aquests joves. A més, si siguem egoista, també m'ha anat bé de cara a nosaltres, a la Fundació, perquè hem fet una crida als nostres seniors, gent que amb l'expertís d'haver passat per Cellnex, estan prejubilats, estan jubilats, i hem dit, bueno, escolta, voleu col·laborar? Voleu fer algun projecte realment amb un impacte social? I resulta que sí, hi ha hagut tota una sèrie de seniors que s'han presentat i alguns d'ells estan fent de coaches d'aquests joves en aquestes startups.
Cellnex és una empresa que gestiona infraestructures de telecomunicacions, com ara la Torre de Collserola, però, d'alguna manera, on està la motivació que els ha portat, a més enllà de fer negoci, a promoure aquest projecte i, d'alguna manera, a acostar-se al món de l'emprenedoria?
Bueno, aquesta és una idea que ja feia temps que portàvem dins el cap aquí a la Fundació. Tenim diferents línies d'activitats i crèiem que buscar projectes en els quals poguéssim ajudar a col·laborar amb els startups estaria bé. De fet, sabem que hi ha altres iniciatives, hi ha projectes molt interessants que es fan a Barcelona, que es fan a València, es fan a Madrid, però que són startups amb una finalitat, amb un pla de negoci molt clar. No amb un, diguéssim, una finalitat, amb un objecte social com el que busquem nosaltres. La idea final que tenim amb aquest projecte de Cellnex Bridge, dintre del que és la Fundació, és ser una mena de referència d'aquests projectes de futur d'startups que tinguin aquest tipus de vocació social. És a dir, que siguin projectes que realment tinguin un equip que vulgui tirar endavant, però que a més hi hagi un pla de treball, un pla de negoci que es pugui sustentar i nosaltres posarem la resta perquè això sigui un èxit.
Senyor Dorofeu, moltes gràcies per acompanyar-nos i molta sort amb el seu projecte.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
Doctora Ramos, i això no ho podríem fer extensible a d'altres tractaments, a d'altres malalties, a altres situacions on també l'estrès, l'ansietat tenen aquest pes tan important i que d'alguna manera els pugui reconduir?
I tant. De fet, hi ha molts processos, tot el que suposa un procés mèdic per un nen, al final el nen ho percep com una agressió, no? Llavors tot el que ajudi a normalitzar i a explicar-li, anticipar al nen tot el que li passarà, disminueix aquest nivell d'angoixa, d'estrès, processos que necessitin col·laboració del nen en el procediment, com és el nostre cas, però igual que la radioteràpia això pot aplicar-se a estudis d'imatge, a cirurgies, a tractaments de quimioteràpia, a altres processos mèdics.
Doctora Ramos, moltes gràcies per acompanyar-nos, molta sort i bona feina.
Moltíssimes gràcies per la invitació.
Neymar, tu de gran què vols ser?
Youtuber.
Youtuber?
Sí.
Youtuber de què?
De juegos, de retos...
I en lugar de gafas vas a necessitar unos auriculares con un micro, ¿no? Y un ordenador, sí. Y a jugar. Puede que pudieras ayudar también a Nixi, por ejemplo. También podría ser otro trabajo que te podría interesar, ¿no?
Sí.
Katy, si haguessis de fer una, un titular, una recomanació, una invitació a per què aquest servei és útil pels pares o per les mares, què diries amb una idea així general?
Jo ho recomanaria, perquè més amb nens tan petits, els pares, si ja tens por quan t'ho diuen, encara més. I jo crec que veure un estant i posar-te tu en el joc d'ell un moment de dir estar aquí, sentirà això, sentirà l'altre, dona molta pau als pares i sobretot per transmetre-li als nens, perquè si no, malament.
Neymar, moltes gràcies. Katy, gràcies per acceptar compartir el vostre testimoni avui aquí amb nosaltres i molta sort.
De res, gràcies a vosaltres.
I Tomàs, la darrera pregunta és per a tu i sempre és la mateixa en tots els podcasts. Quin és el teu lema com a emprenedor? A veure.
Doncs encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé, que és un lema que s'ha fet servir molt últimament i que per mi posa de relleu el privilegi que suposa poder ser emprenedor, no? Sempre pot anar alguna cosa bé o malament dins de l'empresa, però al final, si tens el privilegi de poder estar emprenent, és que estàs bé.
Tomàs, molta, molta, molta sort amb aquest projecte i fins al proper any.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
Som al final del podcast, moment per a recapitular. Destaquem una idea clau a retenir. Comencem per la Mar Galtés, periodista i experta en el món de l'emprenedoria.
És curiós que en aquest país de pimes i d'autònoms segueixi havent-hi una certa aversió a tot el que sona empresa. Si una cosa em va motivar durant els meus anys de periodista era descobrir les històries i les persones que hi ha sempre darrere de les empreses i les marques. Sempre em pregunto, i això qui ho ha fet i per què ho ha fet? Us en podria explicar centenars d'aquestes històries. Moltes vegades la fórmula d'un negoci surt d'una casualitat, d'un moment eureka, però moltíssimes altres surt de la perseverància o de la necessitat, el que es diu a vegades la gana, de l'emprenedor que hi ha darrere. I la seva implicació personal, les seves històries, crec que porten un valor afegit a les empreses que hauríem de tenir més en compte sempre. I de nou, no oblidem que som un país d'emprenedors.
If you think education is expensive, try ignorance.
I seguim ara amb l'Oriol Alcova, expert en gestió de la innovació i la tecnologia.
Com hem comentat en episodis anteriors, els emprenedors, per definició, identifiquen un problema que no està resolt i proposen una solució que els generi uns ingressos. I, per tant, han de ser problemes importants que afectin a molta gent perquè aquests ingressos siguin més grans. Com dirien en l'àmbit de la salut, que tinguin una elevada prevalència. Per tant, gairebé sense voler-ho, els projectes empresarials han de tenir una sensibilitat especial per la detecció de problemes socials, mediambientals i econòmics. És el que en diríem a data d'avui el triple impacte, l'impacte social, mediambiental i econòmic. En definitiva, han de contribuir a la millora de la societat i no només a la voluntat de fer diners per part d'unes poques persones. I això ho estan reconeixent cada cop més els fons d'inversió i tot l'ecosistema emprenedor, tant d'aquí com d'arreu del món.
A RAC+1, RAC & Go. RAC & Go.
Arribem al final, fem un recordatori del producte que avui hem tractat, la realitat virtual per a nens i famílies que han de passar per un tractament llarg i difícil. El preu és de només 25 euros per usuari i la majoria de vegades el regala el propi hospital. I per a més informació, la web de Nixi for Children, www.nixiforchildren.com, nixiforchildren.com. Mil gràcies per seguir-nos una vegada més, ja som al final, ja ho sabeu, busquem històries d'emprenedors que vulguin canviar el món. La d'avui és una d'aquelles històries que aporten un grau de felicitat a moltes persones i que per molts anys sigui així. A la web de RAC+1, més històries d'emprenedors, allà ens hi trobareu,
Fins la propera!
RAC més 1 us ha ofert RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One.